El poder polític i econòmic ha estat històricament dels homes. Què passa quan una dona es col·loca al capdavant?
Les dones i els dies. Amb Montse i Virgili.
Avui a Les dones i els dies fem un programa especial per molts motius. No som gaire fans de la política institucional, però és evident que un programa de feminisme és un programa polític. Avui entrevistem a Ada Colau, l'alcaldessa de Barcelona, però no li demanarem per les superilles, la inseguretat a la ciutat o la neteja. Aquest programa no el fem per oients de Barcelona només, el fem per a tothom. I el fem cada setmana per parlar sempre de feminisme i del paper de les dones. Per això volem saber com ha viscut aquesta dona, Ada Colau, la primera alcaldessa de Barcelona d'uns 118 alcaldes, a una ciutat de la magnitud de la capital de Catalunya, els seus 7 primers anys de mandat. Què vol dir ser la primera dona en un càrrec com aquest? N'hi ha prou, només en ser dona, per ser feminista? Ha patit, ella, la síndrome de la impostora? Se l'ha criticat amb més agressivitat pel fet de ser una dona o no hi ha tingut res a veure? Què ha pesat més, que fos dona o que no vingués d'una classe privilegiada? I conversem durant una hora. Com teniu les orelles?
Ens podeu escriure a donesidies@catradio.cat. També tenim un Twitter i un Instagram, @donesidies.
Ho dèiem al principi, el poder com a mínim el polític o econòmic ha estat històricament en mans dels homes. Tot i així, podríem dir que com a mínim, pel que fa a números, fa estona que aquesta tendència està canviant, però molt a poc i amb moltes resistències. D'això algun dia, potser quan tingui una estona, em podrà escriure una novel·la per entregues l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau. Avui, a Les dones i els dies, ens hem acostat a l'Ajuntament barceloní i ens hem colat al despatx de l'Ada Colau. Diu que quan va arribar va voler canviar-lo una mica. Al costat de la taula hi té una foto de la Frederica Montseny, un dels seus referents. A la paret del davant, una altra colla de dones fan acte de presència. Maria Aurèlia Campmany, Montserrat Roig, la Neus Català, la Mercè Rodoreda, la Maria Mercè Marçal i una colla més. Que ningú es posi nerviós, que aquesta no és una entrevista sobre les polítiques del seu consistori, sinó justament per parlar dels 7 anys de mandat d'una dona. De fet, la primera alcaldessa en una ciutat de la magnitud de Barcelona i amb una història de govern on no hi havia hagut mai cap alcaldessa fins al 2015. Ada Colau, benvinguda a Les dones i els dies i, vaja, hauria de dir gràcies per rebre'ns.
Ai, moltes gràcies, un plaer.
Hem decidit que faríem aquesta entrevista parlant-nos de tu, perquè sí, ens sentim més còmodes, així que anirem per aquí, no?
Perfecte.
Fa uns dies vam conèixer les dades de les agressions sexuals a Barcelona, que va facilitar l'Hospital Clínic, el número d'agressions ha pujat moltíssim. Com et sents davant d'això i què creus que pots fer perquè Barcelona sigui una ciutat més segura per les dones?
Doncs, bueno, ja, evidentment no és senzill perquè ens enfrontem al patriarcat de mil·lenari, no? I el que sí és cert és que s'han començat a fer moltes polítiques els darrers anys, o sigui, vull ser optimista, però evidentment no es desmunta el patriarcat en dos dies, quan això ha durat mil·lenis fins ara. Clar, aquí la base del patriarcat, que és un tema cultural que ens atravessa en totes les edats, en totes les esferes de la nostra vida, la privada, la professional, la pública, jo crec que la base de tot és l'educació. O sigui, allà on es fiquen els valors, on s'instaura una cultura, és des de petits i petites, amb els imaginaris, els referents que tens i amb com s'educa, no? I això no vol dir que ho hagin de fer soles les escoles, sinó que s'han de posar més recursos a les escoles perquè pugui haver-hi una formació específica, no?, de tot el personal docent. Per tant, és un tema d'educació, i no només dels infants, sinó de les famílies dels infants, no? Però després, quan efectivament es produeixen les agressions, doncs hi han d'haver-hi coses que abans no existien i ara existeixen. Jo et puc dir, per exemple, que com a primera dona alcaldessa vaig tenir moltes primeres vegades, no? Perquè, per exemple, doncs, l'alcalde sempre ha presidit la Junta Local de Seguretat, i sempre havia estat un home, i per primer cop va ser una dona. I llavors jo recordo les primeres juntes locals de seguretat on estan totes les policies, Guàrdia Urbana, Policia Nacional, Guàrdia Civil, representants de la Conselleria d'Interior, tot homes, absolutament tot homes. Quan jo vaig arribar, això ha canviat, però quan vaig arribar eren tot homes, primera dona alcaldessa, i a més, clar, el meu cas s'afegeix de passat activista i de classe humil, no de les elites, precisament, no? Per tant, diguem-ne, era bastant disruptiu. Però recordo la Junta Local de Seguretat que al cap d'unes quantes reunions em vaig fixar que no hi havia cap indicador de violència masclista en les indicadors de seguretat que es miraven de la ciutat. Bueno, a dia d'avui no només hi ha indicadors de violència masclista policials que es miren regularment, no? Sinó que hi ha protocols policials de Guàrdia Urbana i de Mossos per atendre les víctimes de dones masclistes. S'han ficat formació a les policies, s'estan fent equipaments específics, és a dir, queda molt per fer, però, per exemple, en aquest cas de la violència sexual, no? Doncs resulta que hi ha un munt de coses que fa uns anys eren impensables i ara s'estan produint. Però, evidentment, queda molt per fer. I jo crec que també ara estem en un context, quan es parla d'augment, no?, de les agressions. A veure, agressions malauradament hi han hagut sempre. Abans moltes no es denunciaven per por a ser revictimitzada, no?, per por a que t'assenyalin, etc. Però a part d'això és veritat que estem en un context, no a Barcelona ni a Catalunya, sinó al món, on després dels avenços del feminisme, tant a nivell polític, formal, com de moviment social, hem vist aquestes manifestacions massives liderades per les generacions més joves, i clarament hi ha hagut una reacció. Hi ha hagut una reacció de l'extrema dreta, que abans estava com més amagada, no?, i que aquells que sentien que tenien privilegis i que se'ls estan tocant, han reaccionat, i han reaccionat amb agressivitat. Per tant, crec que no ens hem d'espantar i que hem de persistir. Vull dir, les nostres mares i àvies van lluitar molt, nosaltres hem de seguir lluitant.
Podem fer alguna cosa, o pots fer alguna cosa, perquè les dones se sentin més segures?
Sí, a nivell, clar, com deia, hi ha temes que són estructurals, no? Però dins de l'Ajuntament, per exemple, hem fet des d'urbanisme feminista, no? Quan vam arribar vam crear una regidoria de feminismes, no existia. I aquesta regidoria no només ha augmentat el pressupost per atendre a dones víctimes de violència masclista, les places d'allotjament per dones víctimes de violència masclista, hem augmentat aquests recursos, però sobretot hem posat la mirada feminista en totes les àrees de l'Ajuntament, en l'urbanisme, en els pressupostos, en la gerència municipal, que és la que mou tota l'estructura. Per primera vegada hem posat paritat de gerents, que són els màxims càrrecs directius que mouen els diners i el pressupost.
Perquè hi hagi una perspectiva de gènere, no?
Exacte. I, per exemple, en l'urbanisme, doncs, què vol dir? Que s'han fet marxes exploratòries en els barris i s'han detectat, per exemple, els punts d'il·luminació que generaven inseguretat, i això ens permet millorar també aquest entorn de seguretat, o els punts lila, que ara ja es veuen normals, però que abans no existien i els vam crear nosaltres quan vam arribar, i ara totes les festes majors tenen punts liles. Fem itineraris segurs, per exemple, a les festes de la Mercè, no? Doncs des de la platja on es concentra moltíssima gent fins al transport públic. A poc, no? Sí que crec que en els últims anys està havent-hi un canvi de paradigma, i el que hem de fer és persistir.
Parlarem més de present, però ara anem una mica enrere, perquè venies del món de l'activisme, com has dit, que representa que és un món on es treballa en horitzontal, cooperant, sense caps visibles, i de sobte et converties en alcaldessa de Barcelona, un consistori, un ambient de poder jeràrquic, vertical, que havia estat, a més, històricament masculí, 117 senyors, tu la primera senyora, 118, i a més de ser la primera dona alcaldessa, podríem dir que les jerarquies a tu no t'agradaven gaire o et creaven una certa al·lèrgia. Com et col·loques en tot això? I com et col·loques en aquell moment i com encara ho vius ara, no?
Doncs sí, ha estat tot un viatge, la veritat, ara que ho deies. Ha estat tot un viatge. I encara hi ha moments ara d'estranyament, no?, que jo em veig des de fora i dic, ostres, que fort, no? Soc la primera dona alcaldessa, quina responsabilitat, què és això, no? Et puc explicar moltíssimes anècdotes, des de les més boniques, que des del primer moment que vaig ser dona alcaldessa, dones grans que em paraven pel carrer i em deien, hem lluitat molt perquè tu estiguis allà, així que no et rendeixis, que són moltes al teu costat, no? O sigui, realment converses molt emocionant a peu de carrer. Nenes que m'han aturat pel carrer des del principi que vaig ser alcaldessa i fins al dia d'avui, dient-me, jo també seré alcaldessa, I clar, jo recordo, a mi no se m'havia passat mai pel cap ser alcaldessa. Segurament el fet de que no hagués vist mai una dona alcaldessa té a veure, no? O sigui, realment ets conscient d'això, de que els referents concrets importen i molt, perquè fa que a una nena se li acudeixi que entre les opcions de vida que té, pues està a ser científica, mestra, metgessa i també alcaldessa, no? Per tant, això dels referents ho he viscut en primera persona i això ha sigut una de les coses boniques.
I a tu et va costar també estar aquí sense tenir referents? És a dir, ja m'has dit clar, que sí, que veies com no veies possible això, però també a l'hora de manar, és a dir, no sé com posar-m'hi, no sé com col·locar-m'hi aquí.
I tant, clar, perquè des del primer moment et sents qüestionada, a vegades de forma explícita, diguem-ne, per comentaris més grollers, no? Per exemple, de polítics de dretes que m'han dit que si hauria de ser assafata, que hauria de vendre verdura, que hauria de vendre peix, com si no fossin professions absolutament dignes i imprescindibles per la vida, però dient-me també que jo no havia d'estar en aquest lloc, no? Això m'ho han dit explícitament, no s'han tallat des de suposats intel·lectuals de renom fins a polítics de diferents partits, però sobretot he de dir que de la dreta. I això han sigut comentaris explícits, però després també estan els implícits, no? els gestos, els que estan entre línies, no? El fet de que per ser la primera dona alcaldessa, doncs, també m'he hagut de relacionar, per exemple, amb el món econòmic del nivell on encara hi ha menys presència de dones. O sigui, les dones estem a tot arreu, però arribar als màxims nivells directius, Fira de Barcelona, Consorci de la Zona Franca, el Port de Barcelona, o sigui, molts d'aquests llocs estan encara més masculinitzats que la política, que encara en els darrers anys s'ha anat avançant cap a la paritat, no?, en la representació política. I, per tant, quan he hagut de tractar amb aquests llocs directius de l'economia de la ciutat, notes molt la incomoditat, no?, de senyors, perquè és que eren tots senyors grans, que no estaven acostumats a veure algú com jo, que no estaven acostumats a que a l'alcaldia hi hagués algú que no tenien el seu telèfon, que no coneixien la seva família, que no el podien trucar a qualsevol hora. Aleshores, clar, això jo crec que ha generat incomoditats, però també una cosa saludable, no?, que és fer un reset de les relacions i dir, bueno, aquí hi havia molts vicis, anem a refrescar les relacions entre el poder polític i el poder econòmic, i jo crec que la meva existència i el govern al qual represento, que no sóc només jo, doncs ha sigut també una possibilitat de reinventar una mica aquestes relacions que tenien molts vicis adquirits.
I què ha passat més, tu creus, en el teu cas? Ser dona, no ser de classe privilegiada, què és el que creus que ha costat més?
A veure, jo t'he de dir que, clar, potser el masclisme és que el tenim tan naturalitzat, no?, perquè des de petites el sentim de tantes maneres que potser el tens més normalitzat. Jo he de dir que en el moment en què he ocupat el lloc de l'alcaldia, sobretot he notat la qüestió de classe, és la que més he notat. Però ja et dic, potser també perquè el masclisme, no?, el notes a totes les edats, en canvi la qüestió de classe, quan et relaciones amb la gent que és propera a tu i és similar a tu, doncs ho notes menys. Quan en canvi entres a un lloc en el que mai hi havia hagut algú com tu, doncs notes el contrast molt més fort, no? Aleshores, sí, la consciència de classe, diguem-ne que en l'alcaldia l'he notat amb molta contundència, t'he de dir.
Sí. Tu ara em deies això, aquest no és el teu lloc, t'ho han recordat, t'ho recorden encara? Encara sents? Encara alguna vegada no acabes de sentir-te còmode en aquesta jaqueta de l'alcaldia, diguéssim?
No, jo m'hi sento còmode, és a dir, sí. Jo governo la ciutat amb un projecte col·lectiu engrescador per fer coses boniques per la ciutat, m'hi sento còmode, no?, en aquesta part del rol. Però és veritat que el rol havia estat ocupat sempre d'una determinada manera, i encara notes que hi ha senyors que et tracten una mica com una intrusa, no? Com dir, bueno, ets un accident, diguem-ne, però esperem que tot torni a la normalitat aviat, no? Sí que notes aquest tracte en alguns ambients.
T'has sentit sola?
Doncs és inevitable en algunes ocasions, és a dir, tal i com tu deies, efectivament, no és simplement que jo vingués de l'activisme i que estigués acostumada, diguem-ne, a formes de participació més horitzontals, no? Com deies tu. Però és veritat que jo crec que és un defecte del poder i de la institució. Crec que s'ha de modernitzar, que no és en termes d'esquerres o de dretes. No, és una qüestió de modernitzar i que s'assembli més a la societat a la qual ha de servir. Llavors, jo crec que una administració tan jerarquitzada com la que tenim actualment, no només l'Ajuntament de Barcelona, sinó en general, a vegades no li permet treballar el millor possible, ni utilitza els recursos de la millor manera possible. No? La societat cada cop més treballa en xarxa, per objectius, no? La gent s'ajunta per objectius, després es torna a separar, es torna a juntar, i això fa que sigui més àgil en la resposta, no? més eficaç. Jo crec que a l'administració li cal una modernització en aquest sentit, no? I crec que la mirada feminista pot ajudar. No? I ja et dic, no és simplement que jo sigui... Clar, si fos només jo una dona ocupant el càrrec, podria fer molt poca cosa. Evidentment, formo part d'un govern on hi ha moltes altres dones i homes amb mirada feminista, on també he nomenat la primera gerent municipal dona que ha tingut la història de l'Ajuntament, no? També m'he encarregat de que no sigui jo l'única primera, sinó que n'hi hagin altres, que també fa que aquesta mirada passi a l'estructura tècnica, que hi hagin formacions, per exemple, dels treballadors públics diferents a les que s'havien fet fins ara.
Tot i així, que hi hagin dones, ja sabem que no sempre és garantia, no?
Exacte. No, no, per això també et deia que era important el tema de la classe, no? Perquè, per exemple, amb la senyora Ayuso jo comparteixo poc. Diguem-ne, jo la senyora Ayuso la veig que amb la qüestió de classe i les seves relacions amb les elites que té, doncs li surt molt natural relacionar-se amb el poder i que l'acceptin, no? Perquè efectivament la reconeixen com una dels seus, no? Per tant, sí, crec que només el fet de ser dona sí que té coses específiques, però no és suficient per explicar algunes anomalies i algunes discriminacions.
Parlàvem d'obstacles, podríem dir, externs, però també hem de parlar de propis, perquè jo crec que les dones ens exigim molt en general. L'alcaldessa va tenir en algun moment allò, el síndrome de la impostora, és a dir, no sé què faig aquí, ja sabré fer això jo.
Clar, jo sempre ho dic, no? O sigui, no m'he penedit ni un sol dia de ser alcaldessa i d'haver fet aquest pas. Estic orgullosa de malgrat els temps difícils que ens han tocat, perquè Déu-n'hi-do quins temps ens han tocat governar, no? Amb tota la situació d'inestabilitat política, la pandèmia, i tot i així estem fent un munt de coses, i això és el que et compensa, no? Però sí que hi ha moments concrets de soledat, sí que hi ha moments concrets d'atacs molt durs, no? De discursos d'odi, amb les xarxes, etc., que, bueno, que sí que per un moment et mires i dius segur, no? Segur que jo he d'estar aquí, segur que... O sigui, inconscientment, qualsevol dona que ocupi un lloc de poder que no era habitual que l'ocupés, és que és impossible que no haguem sentit el síndrome de l'impostora, no? De forma instintiva. Després tu mateixa et fas la reflexió de dir no, jo estic aquí de ple dret, m'han votat, estic fent el que em vaig comprometre a fer, per tant, racionalment saps que no has de sentir el síndrome de la impostora. Ara, a nivell visceral, hi ha aquells moments, no, en els que aquell sentiment el fan notar, no? Ens ha passat a totes, crec.
També t'han dit allò, t'han fet el mansplaining que dèiem, nena, ja t'explicaré com va jo això.
Oh, i tant. Tant.
Moments estel·lars. Sí, sí.
Bueno, no sé, per exemple, això que et deia, no?, de la relació amb el món econòmic, doncs que em vinguin senyors empresaris que maneguen en l'economia de la ciutat, no només en la seva empresa, sinó que estan en plataformes d'aquests de representació política, no? Pues la Cambra, la Fira de Barcelona, pues això, senyors que han estat allà molts anys i se't seuen en aquest sofà que estàs d'hora asseguda, no? Et miren i et diuen, ara jo t'explico com funciona això. Ens deixeu fer nosaltres, que nosaltres sabem fer, i vosaltres, bàsicament, no opineu, perquè d'això ja ens n'ocupem nosaltres. I dius, miri, senyors, que a mi m'han votat perquè m'hi fiqui en això, sap? Perquè opini, no perquè m'ho quedi mirant des de la barrera. Per tant, moments així, sí, clar, que n'he tingut.
Una cosa és tenir poder i l'altra és tenir autoritat. Com es guanya l'autoritat? I a més això, doncs, sent dona i sent la primera, no?, en l'alcaldia.
Doncs amb la gent i a peu de carrer. Amb això sí que jo, la formació feminista que tenia prèvia m'ha ajudat molt, no? I sempre ho dic, de les feministes italianes especialment, jo vaig viure un temps a Itàlia, a Milà, i vaig freqüentar l'ambient de la llibreria de les dones de Milà, i recordo de les italianes aquest ensenyament específic, no?, sobre aquesta diferència com a tret distintiu polític més interessant entre autoritat i poder, que l'autoritat té una cosa bona, no?, i que és feminista, que és que te la donen els altres, és relacional, no? Són els altres qui et reconeixen l'autoritat. En canvi, el poder, hi ha molta gent que l'exerceix de forma vertical i perquè ha nascut en una família determinada o perquè té molts diners, exerceix el poder encara que, no, els altres no li reconeguin autoritat, però té els recursos per exercir-lo de forma vertical i autoritària. Doncs clar, m'interessa molt més l'autoritat i a mi és la que, de fet, em dona el poder per actuar en el dia a dia, és a dir, coses que ens deien que eren impossibles i que les hem pogut fer és precisament perquè hi ha una ciutadania que ens ha interpel·lat i que s'ha relacionat amb nosaltres, no? I, per exemple, amb habitatge, doncs, han fet regulacions que abans ens deien que eren impossibles i ara les han pogut fer perquè hi havia un moviment ciutadà que s'ha relacionat amb la institució d'una manera diferent, no? I ha dit, obeïm-nos, que us hem votat per fer això, i han generat un estat d'opinió que ha fet que altres partits polítics també s'haguessin de moure de posició, no? I amb això posaria en valor aquesta idea d'exercir el poder des de l'autoritat i no des de l'autoritarisme, no?
Des de l'autoritat, però autoritat també moltes vegades ha sigut sinònim d'imposició, de violència. Quan pensem en l'autoritat d'homes, que hem conegut gairebé totes i amb el que ens hem criat, ha volgut dir això, no ha volgut dir conversar gaire, no? O sigui, si les clar, dones poden ser motor de canvi en aquest sentit.
Clar, jo crec que sí, jo crec que hem de ser motor de canvi, que cada cop, a més, hi ha més homes també que tenen ganes d'aquest canvi, perquè també hi ha molts homes que se senten víctimes, no?, d'aquests rols històrics que també els deixen un espai molt limitat, no?, per desenvolupar-se com a persones i aportar a la societat. I jo crec que això, que una cosa és l'autoritarisme, que és la imposició, no?, perquè jo t'ho dic, perquè sempre s'ha fet així, no?, això és l'autoritarisme. En canvi, l'autoritat feminista és això, és la que et donen les altres, no?, la que les altres et diuen, tu fas bé això i et demanem que ho segueixis fent, no?, i que ho facis en nom de totes. Pues jo crec que aquesta autoritat té molta fortalesa, fins i tot davant de poders que semblaven inamovibles, però que la força de la gent, no?, fa que coses que semblaven inamovibles s'acabin movent.
Tu has parlat molt de la feminització de la política. Què vol dir això? A veure, explica'ns-ho.
Doncs primer vol dir una qüestió de justícia numèrica. Vull dir, no és veritat que els números no importin. I efectivament jo sóc defensora de les quotes en el sentit de que les dones som la meitat de la població, tenim dret a ocupar la meitat dels espais i no demostrant més que els homes. Sempre que entre els homes n'hi han de millors, de pitjors, n'hi ha alguns que són inútils i no s'ho plantegen si poden ocupar els llocs o no els poden ocupar. Per tant, per una qüestió de justícia, la meitat de la població que som les dones hem de poder ocupar tots els espais, sigui de polítics, econòmics, mediàtics, tots, no? Però a part d'això, que és una qüestió de justícia, per mi està la part d'oportunitat, no? I que aquesta, jo crec que ha d'engrescar també els homes, no només a les dones. Feminitzar la política no només ho poden fer les dones, sinó que és, diguem-ne, defensar valors que històricament, no per una natura necessàriament, no per una qüestió biològica, sinó per una qüestió cultural, però que les dones, no?, han treballat més les cures, la cooperació, la feina en equip. Jo crec que aquests valors els necessita la política, els necessita com l'aire que respirem. I crec que la feminització de la política, que evidentment vol dir que hi hagi més dones, però també que defensem aquests valors, no?, com uns valors que han de millorar les formes de fer política, que, o sigui, que acabem amb aquest soroll, amb aquesta confrontació permanent i que hi hagi molta més confiança, empatia, cooperació. Crec que guanyarem tots, no només les dones, sinó també els homes.
I tu creus que te n'has sortit o t'has vist a tu mateixa en algun moment traint-te i d'alguna manera actuant com un home, no? Perquè la política ho porta, això.
Clar.
No només és posar-se una americana, no? A vegades són moltes més coses.
Absolutament d'acord. Clar, quan parles de qüestions tan estructurals, no n'hi ha prou amb tenir ni tan sols la voluntat o la consciència, no?, de que crec que hem fet moltes coses, no?, que hem canviat moltes cultures, no?, ens t'ho deia, doncs, en la relació amb el món econòmic, posant la primera gerent municipal i ficant paritat en les gerents de l'estructura, canviant la formació de la Guàrdia Urbana, posant quotes, perquè la Guàrdia Urbana, quan vam entrar, tenia un 10% de dones. És un escàndol. O sigui, és que ens fixem molt en la política, però clar, quin model de seguretat tindrem si tenim uns cossos policials, perquè això no li passa només a la Guàrdia Urbana, que no s'assemblen a la societat a la que han de servir. I si diem que volem una policia més de proximitat, que treballi la prevenció, que treballi bé l'acompanyament de les víctimes, i només tenim un 10% de dones, no ens en sortirem. Per tant, pel bé de la pròpia Guàrdia Urbana, pel bé del servei públic, no només de les dones, s'havia d'augmentar. I aleshores hem fet, per exemple, que en les convocatòries darreres de Guàrdia Urbana, doncs efectivament hi ha hagut una quota de mínim un 40% i ja hem passat d'un 10 a un 20% de la plantilla en pocs anys. O sigui, que això és un guany específic, no? Però com tu dius, o sigui, pots fer moltes coses, però al mateix temps estem parlant d'un patriarcat estructural que fa que tu mateixa, no?, com a alcaldessa, en aquest rol jeràrquic, doncs a vegades et col·loquin en llocs on no t'agrada, no?, o no t'hi acabes de trobar. Bueno, doncs a poc a poc hem d'anar-ho transformant entre totes. Una persona sola, evidentment, no ho pot canviar tot.
Les dones esteu canviant el poder o el poder canvia les dones, al final?
A veure, és difícil fer aquestes respostes com maximalistes, no? Perquè hi ha de tot, evidentment, hi ha de tot. Abans ho comentàvem, no només som dones, també tenim una classe determinada, no totes les dones som iguals, no? Les dones migrants estan infinitament més precaritzades que les dones que tenim papers. O sigui, dins de les dones el col·lectiu és molt plural. I això també ho tinc molt present quan em pregunten, no?, per la discriminació, pels insults que he rebut pel fet de ser dona a la política. I dic, bueno, jo sóc molt conscient perquè vinc d'on vinc, que sí, és veritat, pateixo aquests atacs i els he de respondre, però sobretot pensant en que hi ha moltes dones que estan infinitament pitjor que jo, infinitament pitjor en tots els sentits, des de la seguretat jurídica, el lloc que ocupen, a si poden o no denunciar les violències que pateixen, perquè si tenen un cap en la seva feina que les pot fer fora, doncs resulta que no poden denunciar les agressions o les violències que pateixin. Per tant, tinc això molt present sempre, no? Per tant, les dones som un col·lectiu plural, no som un col·lectiu únic, però al mateix temps també és cert el que et deia abans, que som la meitat de la població. I per tant, les dues coses són certes. Les dones hem d'entrar a les institucions i a tots els llocs de poder, que no és només polític, que és l'econòmic, que és el mediàtic, això m'ho he trobat molt, que allà encara hi ha molta més feina per fer en aquests àmbits menys visibles, no? Doncs hem d'ocupar tots els espais i això ajuda a transformar-los, però el fet que hi hagi dones no és suficient per tota la transformació que volem fer. Per tant, perquè també és una cosa de valors, de formes de treballar, i això ha d'implicar els homes, no només a les dones. No? Però... per exemple, la conciliació. La conciliació no l'han de resoldre les dones, l'han de resoldre els homes també. No és un tema de dones. Aquesta és la trampa. No? Mentre parlem de conciliació només entre dones, no resoldrem el tema de la conciliació.
Però creus que el poder sí que t'ha canviat a tu, a Ada Colau, personalment?
Doncs en un sentit... positius, segur. Vull dir que ocupant un lloc, evidentment, no? Que aquest lloc et modifica també perquè pots fer coses que abans no podies fer, i en aquest sentit sí. Si m'ha canviat els valors, no, rotundament no. O sigui, em sento la mateixa Ada al 100% que abans de ser alcaldessa, que després de ser alcaldessa, tinc els mateixos objectius en política, els mateixos principis. Evidentment, he après moltes coses i quan aprens moltes coses, doncs això et pot donar una visió més complexa de la realitat, pots incorporar mirades que abans no tenies, però en aquest sentit penso que m'ha modificat en un sentit positiu, perquè he après moltes coses. El cel sol està...
Justament ara que parlaves de l'accés de les dones a la feina, no? Parlem de sostre de vidre, de terra relliscós. El sostre de vidre tu el vas petar, però l'has trencat, ets una gran excepció. Però quin és el teu terra relliscós? És allò que t'impedeix, podríem dir, mantenir-te amb una certa tranquil·litat en el càrrec?
No sé, jo diria, a veure, el sostre de vidre l'he tancat, però tu mateixa ho deies, sóc una excepció. Fins que no sigui una excepció, no l'he trencat del tot. Perquè, clar, jo no vull ser una anomalia del sistema. Jo vull ser la primera de moltes. I, per tant, no, que no li tornin a dir una dona, ets la primera en 50 anys, la primera... No, vull que això deixi de ser una excepció. Per tant, això seria trencar el sostre de vidre i que no sigui... un sobreaccés, no? Per exemple, jo me'n recordo quan en el primer mandat em vaig quedar embarassada del meu segon fill, la quantitat de comentaris, inclús des de la simpatia, des de l'amabilitat, no? De dir, però com et quedes embarassada en un lloc com l'alcaldia, que reps tants atacs, que és tanta feina, no? Com... i dius, hòstia, no li han dit mai als homes ni com conciliaven, ni si tenien més fills o no tenien més fills, ni com es vestien, ni com es pentinaven, no? I tu constantment els estàs responent, no? Quan parles de terra relliscosa, o sigui, com hi ha mirades externes que fins i tot des de la millor intenció, preocupant-se pel teu benestar, diguem-ne, no volent-te atacar, no? Però com es normalitza el fet de que, doncs, que tu siguis dona, que siguis mare, tal, és un tema a comentar públicament, constantment.
Ara parlarem d'això, no. Ara parlarem d'això.
No, no, doncs això és una de les coses que he notat al llarg de tot el mandat, no? Que és que, efectivament, o sigui, jo tinc un plus del que he d'estar parlant constantment, que els anteriors alcaldes jo no recordo mai, com a ciutadana, que opinéssim i parléssim sobre en quin hospital tenien els fills, que, és que clar, a mi se m'ha fiscalitzat absolutament tot, no? També de l'esfera privada.
Comentaris, insults, jo diria que ets el tema preferit dels bars i els taxistes. I a més, sabem...
Perdona,
tots...
amb els taxistes tinc molt bona relació perquè som la primera...
Amb alguns...
amb alguns, uns quants, perquè som la primera ciutat que ens hem enfrontat a la liberalització de la mobilitat amb el tema Uber i Cabify, vam plantar cara i els taxistes ens reconeixen que hem aconseguit defensar el sector del taxi.
Tot i així, el que volia dir és que és allò, ets la conversa del bar amb l'escuradents a la boca, quan no plou també és culpa
gràfica,
teva,
sí,
no?
Sí.
Creus que hi ha un plus d'agressivitat per ser qui ets, per ser dona, perquè en el fons hi ha l'heteropatriarcat castellà dient no suportem que una dona tingui poder? Estem aquí encara?
Encara estem aquí, evidentment. En el meu cas hi ha molts altres, eh? No em vull ficar jo com l'única que, ja et dic, soc conscient que hi ha moltes dones que ho pateixen molt més que jo, però és evident que en el meu cas se suma una dona relativament jove per ocupar el lloc de poder que ocupo, dona, de classe humil, amb trajectòria activista, vull dir, és que tenia molts números, diguem-ne, perquè alguns no m'acceptin mai, però bueno, aquí estem, saps? Aquí estem, o sigui que jo també veig que això genera imaginaris que empoderen a moltes altres dones per ocupar molts altres espais, i d'això es tracta, que les unes a les altres ens reforcem per avançar i seguir ocupant espais.
Has parlat de les crítiques, has parlat de quan estaves embarassada, fa uns dies ja ho sabeu, doncs, un estudiant de la Pompeu Fabra va preguntar sobre la teva manera de vestir i relacionava doncs, el teu canvi estètic, la roba més reivindicativa dels inicis, comparada amb la roba més formal d'avui, et preguntava si és que això reflectia una maduració política. I li vas contestar en aquell moment que et sabia greu que una dona et preguntés per això i que et vesties com et donava la gana. La meva pregunta és, per què vas contestar amb aquella beligerància en aquell moment? Era perquè n'estàs farta que et preguntin sempre pel mateix o potser penses que això, doncs, com dèiem, a cap alcalde de Barcelona li haurien preguntat abans?
Doncs sí, la veritat és que em va saber greu, perquè em va saber greu que és veritat, que segur que vaig contestar amb contundència qui menys ho mereixia, saps? Perquè ella tenia tot el dret a fer la pregunta que em va fer i em vaig disculpar allà en privat, m'he disculpat en públic, i el bo, a més, és que després hem estat en contacte, hem parlat per telèfon i jo crec que fins i tot pot néixer una relació de sororitat bonica després d'aquell episodi, no? Que crec que també hem de tenir aquesta capacitat, no? Que feminitzar la política també és aprendre del que ens passa i no quedar-nos atrinxerats, no? Amb prejudicis, sinó de dir, hòstia, què aprenem d'aquesta situació i com evolucionem, no?, a partir d'això que ens ha passat. Ella també va escriure un article que el vaig trobar molt bonic, on deia, jo no volia ser el centre de la notícia i de cop aquí m'han convertit en una notícia, no? I també ella deia, segurament també la meva interlocutora tenia una motxilla molt carregada, i sí, té raó, efectivament, per això dic, em sap greu perquè segurament ella era qui menys es mereixia la meva contundència en la resposta, no? Perquè efectivament, o sigui, m'ho han preguntat tantes vegades que al final te'n fartes, clar, te'n canses, i potser et canses el dia menys adequat de tots amb la interlocutora que menys s'ho mereix, no? Però efectivament, o sigui, són tants anys de que constantment m'estigui dient si em vesteixo bé, si em vesteixo malament, si m'hauria de canviar més de roba, que si em compro la roba no me la compro, que si em pentino, que si no em pentino, que si m'engreixo, que si com sóc mare, que on pareixo, que si... Clar, efectivament, això no passava amb els alcaldes anteriors. Aleshores, o sigui, insisteixo, ja he demanat disculpes moltes vegades perquè em sap greu, perquè ella era segurament la menys indicada perquè em molestés, però és veritat que tenia una càrrega acumulada de tantes vegades que m'han preguntat.
De tota manera, el tema de la roba, el tema estètic, ha sigut un camp de batalla. Jo crec que entre tu, els teus assessors, o sigui, se n'ha parlat molt, tu has dit moltes vegades no m'interessa aquest tema, suposo... Però t'has trobat tu també fent-te, diguéssim, aquest auto-mansplaining, no sé com dir-ho, és a dir, clar, autoreferència de dir potser m'hauria de posar aquests talons, avui potser m'hauria de pintar els llavis perquè si no aquí no em creuran, no tindré prou autoritat.
Sí, és sí, dir, és evident.
Estem allà?
És evident que l'estètica afecta en el món actual, o sigui, igual que pot afectar també en els mitjans de comunicació, les professionals, no? Si s'han de ficar davant d'una càmera, però és el mateix, no? Que si no s'està davant d'una càmera. Totes les dones que han d'ocupar un càrrec directiu crec que s'ho plantegen, el tema de l'estètica, perquè a l'entorn t'obliga a plantejar-t'ho. Jo no estic en contra de plantejar-nos-ho, no? El tema és des d'on t'ho plantegen, perquè clar, jo he tingut la sort que alcaldia he tingut companyes que m'han ajudat, perquè efectivament el tema de la roba no és el meu fort ni ha estat mai la meva preocupació. Jo anava a la perruqueria un cop cada dos mesos i ara he d'anar-hi cada setmana. I hi ha una part que l'entens perquè dius, soc un càrrec públic, que cada dia estic sota el focus de les càmeres, no em represento només a mi, represento tota una ciutat, i per tant que hi hagi un cert pes del tema de l'estètica entra dins dels temes de conversa legítims i pertinents, no? I ja et dic, sort que he tingut companyes que m'han ajudat amb aquest tema, perquè és veritat, per mi no havia estat mai una qüestió prioritària ni havia estat el meu fort, cadascú té les seves fortaleses, no? Però clar, una cosa és que es plantegi, doncs això, des de la sororitat, des de l'anàlisi col·lectiu de la nostra societat, quin és el pes de la imatge en uns càrrecs o en uns altres. Una altra cosa és quan tens això, senyoros a les xarxes o en determinats espais polítics que utilitzen això per intentar fer-te insegura, per intentar fer-te sentir intrusa, que aquest no és el teu lloc, i això és el que fa que et posis a la defensiva, no? Perquè clar, jo estic encantada de parlar de tots els temes, també de l'estètica, si és des d'un espai de reflexió crítica compartida, no? De què aprenem d'aquestes experiències, però clar, quan això ho utilitzen per qüestionar-te en el teu càrrec de responsabilitat, responsabilitat professional, aquí és quan clarament et rebotes. No?
Abans parlaves també de la conciliació, que també és una qüestió que només se'ls pregunta a les dones i que, a més, a tu, vaja, se t'ha preguntat moltíssim l'embarassament, etcètera, no? L'embaràs. L'embarassament. Sí. Atenció. Vale. L'embaràs. Però tu, hi ha una cosa que dius molt curiosa t'he llegit en alguns articles que deies, però m'ha transformat més la maternitat que la política, no? A veure, explica'ns això.
Sí, doncs sí, efectivament, o sigui, és el mateix que dèiem ara de l'estètica, no? Jo crec que és molt valuós parlar de la maternitat, perquè efectivament és una experiència molt potent, no? A nivell social, i això que diem moltes dones, no? Si els homes fossin els que parissin, mare meva, n'estaríem parlant tot el dia i haurien tractat sobre tots les fases de la maternitat, però com que ha sigut una qüestió de dones, s'ha considerat una qüestió privada que s'havia de resoldre a casa, no? I efectivament, jo crec que en la potència de l'experiència, que no vol dir ni molt menys que totes les dones haguem de ser mares, cadascuna té les seves formes de realitzar-se i de ser fèrtil, no té per què passar per l'embaràs, però a mi personalment sí que és veritat que és de les experiències que m'han transformat més, de les que he après més i que m'han fet millor persona, és a dir, no, que et treuen del teu ombliguisme, que et treuen de, no, que et fan reprioritzar les coses importants de la vida, que et posen la qüestió de les cures en el centre, no, i el sosteniment de la vida en el centre. A mi realment m'ha fet molt de bé i de fet dic també, fins i tot en l'experiència concreta de ser alcaldessa, quan em deien, no entenc com pots conciliar, no, tenir un fill enmig d'aquesta soroll i aquesta voràgine política. Doncs deia, tot el contrari, o sigui, a mi m'ha donat fortalesa, perquè és molt cansat físicament, això és així, les nits que no dorms, etcètera, vas com pots. Però, per altra banda, aquesta serenor que et dona, aquesta anàlisi de què és important i què no és important, aquesta presa de contacte amb el més essencial de la vida, no? Que pots tenir molt soroll al llarg del dia però tornes a casa i resitues les coses ràpidament, dic, jo crec que això ha sigut un punt de salut mental per mi, no? Que m'ha ajudat molt a portar millor la meva professió.
I diries que en algun moment t'has sentit culpable per no estar allà 24 hores o t'hi han fet sentir més de culpable?
A veure, si digués que no m'he sentit culpable, mentiria, perquè en general les dones estem programades culturalment per sentir-nos culpables sempre, diguem-ne, com a mares perquè no fem prou, com a filles perquè no fem prou, com a mala professió perquè no arribem a tot arreu, vull dir que estem programades per sentir-nos culpables i tenim un entorn heteropatriarcal que també s'encarrega, no, de llançar-nos aquests missatges de culpabilitat permanents. I és el que deia també abans del síndrome de la intrusa. Racionalment tens molt clar que no t'has de sentir culpable. Jo crec que intento ser la millor mare del món i m'estimo en bogeria els meus fills. I la meva professió forma part també de del meu ser mare, no? Intento transformar el món perquè sigui un món millor. Per tant, no he de viure-ho com una contradicció, això, al contrari, no?
Tu, a més, ho ensenyes molt a les xarxes, això.
Sí, sí, sí,
ho reivindica. És una cosa que a mi sempre m'impressiona, sí. Perquè penso, estan ensenyant les seves criatures.
Ho sé, i és un debat que l'entenc perfectament, eh? Entenc que hi hagi gent que no ho faci, ho entenc totalment. Jo, per altra banda, és dir, o sigui, ja estic tot el dia que els altres fan de la meva vida una qüestió pública, doncs vaig a fer-ho jo com jo vull, saps? O sigui, és com dir, si els altres han d'estar tota l'estona opinant de la meva vida, doncs deixeu-me reivindicar el que a mi m'agrada de la meva vida. I, efectivament, l'experiència de la maternitat, com et deia, és una de les coses més positives, que insisteixo, que no vull generalitzar perquè no té per què ser així, per totes les dones. Però en el meu cas sí, i crec que, a més, que m'ha ajudat també a ser millor persona i a fer millor la meva feina, i per tant crec que està bé que estigui present i que no estigui invisibilitzada, no? Uh-huh. Però entenc que per altres dones sigui exactament el contrari, o sigui, no qüestiono una visió diferent, no?
Els dissabtes a la mitjanit, les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Les alcaldesses poden plorar?
Oh, i tant, només faltaria.
Creus que t'han llevat credibilitat, te'n penedeixes? Perquè hi ha hagut molts moments que també ha semblat que les alcaldesses no podien plorar.
Sí, sí. No, o sigui, pot haver-hi hagut algun moment, que no sabria dir exactament quin, però sí que hi ha hagut algun moment en què he plorat i hagués volgut no plorar, no? Perquè sabia que ho utilitzarien en contra meu, etc. Ara, en general, hi ha dones, i afortunadament cada cop més homes, que ens emocionem més potser i que plorem amb més facilitat, no? Altra gent expressa les emocions d'altres maneres i jo no crec que les emocions s'hagin d'amagar. Això ho penso de veritat. O sigui,
per mantenir-se en el poder s'ha d'estar fingint tota l'estona? No. Perquè a vegades ho sembla, eh?
Exacte. Jo crec que en la forma històrica del poder ha sigut així, no? Se suposa que sempre hem vist a homes molt segurs de si mateixos, que ho saben tot, que tenen resposta per tot, que no trontollen mai, que no dubten mai i que no ploren mai. Per mi aquesta és una visió del poder que no ens fa bé. perquè no és humana, no és humana. O sigui, els humans, afortunadament, ens emocionem, afortunadament, plorem, no només de tristor, sinó d'alegria. Jo ploro molt d'alegria, també, no? Quan m'emociono les coses boniques, doncs ploro, mira, és la que tinc. I també tenim dubtes, i això ens fa més intel·ligents, dubtar ens fa més intel·ligents, no menys intel·ligents. És impossible saber-ho tot. Per tant, és lògic, crec que una persona més capaç és qui busca persones per treballar amb elles que sàpiguen coses que ella no sap i que ho reconegui, no? I que digui, ostres, sort que tinc aquest equip, no? que em complementa amb coses que jo no sé, perquè és impossible que una persona sola ho sàpiga tot, sigui dona o home, això és irrellevant. Per tant, jo crec que sí, que hem d'humanitzar les figures de poder i que això vol dir incorporar les vulnerabilitats, les imperfeccions i, evidentment, no fer bandera d'això. No vol dir que haguem d'estar plorant tot el dia o reivindicant tot el dia que som vulnerables, però sí que vol dir no amagar-ho.
Y es que parece mentira que a todos nos cueste la vida, pero de repente hay un día que gritas ¡joder, qué alegría! Hemos amanecido contentas y ya nos da igual lo que piensas.
Parlant de mostrar, a tu també t'han vist ballar, que també és una cosa que està castigada i anar de festa, que li preguntin a la presidenta finesa, no?
Oh, tota la meva solidaritat, m'encantaria abraçar-la, la presidenta, doncs que penso que és boníssima, que és de les que ha fet millor gestió de la pandèmia, per cert, i en canvi, no, ara allà li estan fent un procés de Nuremberg perquè se'n va anar amb uns amics a ballar, em sembla, de l'Iran.
No agraden tampoc aquestes imatges. Quan et veiem l'autoritat, per exemple, sembla que és incompatible amb l'alegria, amb el ball, etc. T'hem vist amb els concerts de la Bandini, per dir-ne un, no? Però els alcaldes homes també s'ho han passat bé, però d'amagat, no? Sembla.
Doncs sí, i jo això, mira, sí que ho reivindico, vamos, 100%, he ballat i ballaré més sempre que pugui, o sigui, penso que a mi ballar em fa molt de bé, perquè és una de les coses que em senta millor, em dona alegria, em connecta el cap amb el cos. Crec que a Occident estem bastant malament amb això, crec que altres cultures ho porten molt millor. Per exemple, jo me'n recordo de Nelson Mandela, un líder polític d'aquest nivell, que ballava sempre. A tots els actes polítics ballava, perquè formava part també, no?, de la seva reivindicació cultural, no? I per tant crec que té una càrrega política molt potent, no?, el fet de connectar el cervell amb el cos, reivindicar la sensualitat, reivindicar la diversió, reivindicar la dimensió de joc amb els altres, no? Tot això em semblen valors positius que els reivindico, crec que és molt saludable per tothom ballar. I per tant, si teniu una alcaldessa a Barcelona que balla, que li agrada ballar i que sempre que pugui ballaré.
Sabem que ets més de Bandini que de Chanel, però...
Cert, però respecto moltíssim
però a Chanel. Però és bo posicionar-se en aquest sentit, perquè és com dir, soc del Madrid però no soc del Barça. Tu saps el complicat que és,
no,
això?
No, jo, bueno, soc del Barça, també. Vull dir que també ho dic sense complexos, crec que s'entén.
O de l'Espanyol, perdó.
però sobretot del Barça femení, per cert, que està trencant també tots els sostres de vidre. Jo crec que això també ho hem d'humanitzar, no? O sigui, crec que no has d'entrar en el hooliganisme, o sigui, quan tu dius soc d'una cosa, si és per atacar les altres, això és dolent en política i fora de la política. Ara, tenir preferències és bo, aleshores és veritat, a mi m'agrada més la Bandini i m'agrada més la Bandini, però la Chanel és veritat que és una grandíssima professional, que a més ho ha demostrat i que va rebre una campanya horrorosa d'odi, que crec que el que havia de rebre era tota la solidaritat de totes les dones, que efectivament va ser així, crec que també estan canviant els temps, que van intentar linxar-la i no va sortir bé, ella va sortir reforçada i és una gran professional.
També has fet una cosa bastant disruptiva, que es parlava de la teva sexualitat obertament i, a més, en un programa com el Sálvame. Toca't.
Sí, sí. Una cosa que
això,
també
això
no havies dit mai.
A qui se li va córrer aquesta idea?
A ningú, perquè va ser espontani. Va ser totalment imprevist, espontani, i no m'ho haguessin preguntat.
Però tu
i no hagués dit mai que jo faria això.
Però tu creus que és rellevant saber la sexualitat de la nostra alcaldessa? És a dir,
crec que és rellevant no amagar-la. Això és molt important. No s'ha d'amagar. I, per tant, no és que jo vagi obrint les habitacions on entro dient soc bisexual, no. Però si em pregunten directament, responc amb naturalitat perquè no tinc res a amagar. I, efectivament, clar, jo havia viscut això a nivell personal amb molta naturalitat perquè he tingut la sort, que no és l'habitual, però que el meu entorn sí que això ho té molt naturalitzat i no he tingut que sortir de l'armari, no?, pròpiament dit. Però, clar, vaig donar-me compte, després de fer-ho, de com n'era d'important fer-ho, perquè també moltíssimes dones, sobretot grans i molt joves, que m'han aturat pel carrer i m'han donat les gràcies per aquella entrevista. I aleshores te'n dones compte que hi ha moltes persones que ho estan patint en soledat, amb incomprensió, i que una referent política ho expliqui amb aquesta naturalitat, doncs efectivament els hi dona forces i els hi dona eines per poder-ho viure millor en la seva quotidianitat. Ostres, doncs benvingut sigui, no? A més, si puc ajudar fent de referent. Això ho vaig descobrir després. Però el que sí que penso que és fonamental és no haver d'amagar la sexualitat. O sigui, l'heterosexualitat es dona per suposada i es comenta constantment perquè, carai, no he de poder parlar jo de les meves nòvies.
Tu et va criar molt la teva mare quan els teus pares es van separar. Creus que això t'ha donat una mirada especial sobre la vida i també la política?
Sí. Sí, sí, jo estimo infinit a la meva mare, estic agraïda al 1000%, és de les millors dones que hi hagi conegut en el món i, per tant, no sé, segurament no soc objectiva, però efectivament, o sigui, crec que li he agraït molt.
Però creus que això t'ha donat una mirada també sobre la política, sobre el feminisme?
Sí, segur que sí, perquè la meva mare, bueno, era una dona que ho ha tingut molt difícil, venia de família molt humil d'un petit poble de Sòria, Almazán. Va emigrar a la ciutat amb la família buscant una vida millor, però després la seva família, els meus avis, van decidir anar-se'n a Saragossa. I li van dir, o et cases amb 21 anys o vens a Saragossa amb nosaltres. I ella, per quedar-se a Barcelona, que era el que associava amb la llibertat, va dir, pues em caso. No. Per això després no van durar gaire, vull dir, s'estimen i tenen bona relació, però es van separar quan jo era petita, quan tenia 3 anys. No? Però la meva mare, sobretot, m'ha ensenyat, o sigui, no havent tingut accés als estudis, però m'ha ensenyat a perseguir els meus somnis, a reivindicar la meva llibertat, a ser jo mateixa, a no demanar perdó ni permís. O sigui, els valors més essencials del feminisme, no? Sense venir ella d'un entorn ni acadèmic ni militant, al contrari, amb unes condicions de vida prou difícils, va haver de treballar des de molt jove i ha hagut de treballar tota la seva vida per treure'ns a mi i a les meves 3 germanes, que som 4, endavant. Doncs, efectivament, ella ha treballat moltíssim. I el que sempre ens ha inculcat és això, perseguiu els vostres somnis, sigueu lliures, reivindiqueu el vostre plaer, i això és que no li agrairé mai prou.
I si parlem de referents, per exemple, polítics, com la Frederica Montseny, que sí. Diem que estan present en el teu despatx, per què és tan important Frederica Montseny i per què ella i no unes altres, no?
Doncs sí, o sigui, ho vaig fer el primer 8 de març que vaig estar aquí com a alcaldessa, no? Vaig decidir que si tu mires aquest despatx, que és l'institucional on rebo les visites, hi ha un Ramon Casas, hi ha un Miró, hi ha un Tàpies, tot artistes homes, i aleshores a l'Ajuntament en general, no, doncs tot eren referents masculins, i per tant vaig dir, bueno, la primera alcaldessa haurà de posar referents femenins, perquè en tenim molts, afortunadament, no? Aleshores, moltes de les fotos estan fetes per dones, fotògrafes meravelloses que tenim a Barcelona, com la Colita, com la Pilar, com la Pilar Aymerich, o sigui que tenim també, les fotos estan fetes per dones, i són moltes, no? Són polítiques, són activistes, són escriptores, són intel·lectuals. La primera va ser la Frederica Montseny, perquè m'agrada especialment. M'identifico amb ella en el sentit de que, a part de ser la primera ministra dona, no, en la República Espanyola, que a més va plantejar drets de les dones, com el dret a l'avortament, coses molt modernes en els anys 30, però hi ha una cosa en concret de la Frederica Montseny amb la que m'identifico molt, i és que era anarquista i, per tant, mai s'havia plantejat entrar a governar i formar part de la institució. I siguent així, es va enfrontar a les seves contradiccions perquè avançava el feixisme, perquè feia falta la unitat de les esquerres i un front popular, i es va posar en contra molts companys seus anarquistes i va acceptar fer de ministra perquè entenia que hi havia d'haver una unitat de l'esquerra per fer front al feixisme. Això ho trobo d'una valentia, d'una lucidesa, no? El ficar en qüestió moltes relacions molt properes, familiars i d'amistats, perquè tot el seu entorn era l'anarquisme, no? I va dir, jo em menjo la contradicció, però crec que ara on s'ha d'estar aquí, no? Ostres, això ho trobo d'un referent brutal. No?
Seria un bon resum de la teva trajectòria?
Home, aquest, doncs, mai gosaria comparar-me amb la Frederica Montseny.
No, ho deia en el sentit, en aquesta última frase de sí. Em menjo la contradicció, però sí. Vull estar aquí.
Ah, sí, m'identifico amb això de dir, tinc uns principis, tinc uns valors als quals no renuncio, però per canviar les coses t'has d'enfangar, així de senzill. I, per tant, si vols canviar les coses, t'has de menjar contradiccions, has d'acceptar que no podràs fer tot el que vols, però fes tot el que puguis quan estiguis allà, no? Que crec que és el que va fer la Frederica i és el que, humilment, sense comparar-me amb ella, intento fer jo.
Barcelona és més feminista perquè té una alcalde dona?
Barcelona ha estat històricament una ciutat molt feminista. Tenim un moviment feminista que és de referència internacional. Per tant, jo sóc una humil alumna del nostre moviment feminista, no? De Caladona i de tants referents històrics que tenim a la nostra ciutat. Em sento hereva i d'autora d'aquest moviment feminista. I, per tant, siguent una ciutat que ha tingut un moviment feminista tan fort, ja era hora que hi hagués no només una dona alcaldessa, sinó, a més, una dona alcaldessa feminista d'un govern feminista, que, insisteixo, que no sóc només jo, sinó que són molts regidors i regidores que fan política feminista cada dia. Per tant, més aviat era que la institució anava pel darrere de la ciutat i del moviment ciutadà, i el que tocava era actualitzar la institució perquè estigués a l'alçada de la seva ciutadania i respongués més a la realitat ciutadana.
Contenta, al final, amb tot el que ha passat? O insatisfeta?
No, contenta. Ja t'he dit, no m'he emparadit ni un sol dia. O sigui, el fet de trencar imaginaris, generar referències noves, fer moltes polítiques que ens deien que eren impossibles, tot això ha valgut la pena, no me n'he penedit ni un sol dia. Hi ha hagut moments durs, hi ha hagut moments molt durs, perquè des de l'atemptat de la Rambla, la pandèmia, tota la situació política que hem viscut, o sigui, hi ha hagut moments duríssims. I tot i així no me n'hem penedit ni un sol dia, perquè penso que estem fent moltes coses i que per això estem aquí, per fer tot el que puguem, i després ja vindran altres a seguir fent camí.
Doncs estàs pensant ja si tornaràs a presentar o no?
Bueno, ja
diuen
ho he dit,
que sí, no?
Em presento una última vegada.
Una última vegada.
Una última vegada, perquè això hem tingut, doncs, això amb la pandèmia, moltes coses s'han retrasat, alguns projectes que estem fent de transformació urbana, també a mirada feminista, per exemple, no? Doncs ara hem posat les escoles al centre del model de ciutat. Això és també una mirada feminista. Abans eren invisibles i ara les hem posat al centre del model urbà, no?
Tu parles de tornar a posar la mirada al centre la vida, no? Mm. Que és un lema molt feminista, però sí. Clar, hi haurà algú que dirà, i molts embussos.
Això és la transició. Alguns embussos, no molts embussos, perquè mira, si tu mires l'Avinguda Meridiana ara, que ja està en gran part pacificada, que era una reivindicació històrica dels veïns, milers de veïns que viuen allà, però el que dèiem abans de les jerarquies, que a vegades hi ha uns pocs que viuen a Diagonal que estan molt més representats en els llocs d'opinió pública que no pas milers i milers de veïns que viuen al Besòs i han estat invisibles durant tota la seva vida. Una mica això és el que representem nosaltres. L'Avinguda Meridiana ara ningú tornaria enrere. Tothom està encantat amb la pacificació, amb els carrils bici, amb que hi hagi verd i no sigui una autopista, no? Doncs això és el que volem per tota la ciutat, que no siguin autopistes i que sigui una ciutat saludable i feta per la majoria dels seus ciutadans i no només per una minoria.
Doncs Ada Colau, perquè les dones no siguem minoria, moltes gràcies per l'entrevista.
Gràcies a vosaltres.
Merci.
Aquest programa l'hem fet possible Susana Ortega, Laia Vicens, Mònica Homs, Rosa Silloé, David Mendoza, que va parlar amb la Colau sobre les obres de la Sagrera, i qui us ha parlat, Montse Virgili. Acabem contentes aquest programa perquè l'EGM ens diu que cada cop sou més que ens escolteu.
Ens podeu escoltar en podcast a catradio.cat/donesidies.
I per acabar, una cançó de Julia Hacklin, una cantant australiana que ens agrada molt, amb la seva cançó Lydia Wears a Cross. La Lydia porta una creu. No sé si la Colau porta cap creu a sobre, jo no seré qui ho digui, però en algunes de les coses que ens ha dit hi hem pogut sentir el pes que duem totes. Fins la setmana que ve, oients. I've been trying to be turned on by you, be turned on by myself. Or anything else, been watching porn, lights off, headphones on, right when the pleasure begins, my education creeps in, I've been stripping right down, staring at my own reflection, ever since I was 13, I've been pulled in every direction, such a good student, of all that conflicting advice, go put ice in your mouth. Let them slap you about. Go on, choke yourself out. But leave no room for doubt that you are brave. Beneath the sheets, you're just a cave. A plastic bucket or a grave. Who said you know what you get? You know what you gave. Been thinking back to when things went off track. You know that's not what I wanted. Is that why I feel haunted by something small, strong enough to destroy it all if I
those drinks on the house. Go on, just let it all out. But leave no room for doubt.